Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Mira, puc explicar a l'audiència el que està passant?
Torno del 50%, digues.
Perquè ara ho he corregit i he dit el meu 50%. Ah, o sigui, per mi ets el meu 50%.
I del programa no.
El programa és un altre percentatge.
Una mica com el president, l'expresident del Barça, Joan Gaspar. Joan Gaspar soci, Joan Gaspar president, Joan Gaspar empresari.
Amb qui estic parlant, no,
ara? L'Elisenda Carot, persona, sóc el seu 50%.
Escolta, t'explico què està passant ara.
Salutacions del teu
marit. És un problema d'enginyeria tècnica.
Ai, què passa? Val?
Aquí tenim una cadira que compartim tots els editors, que seiem
sí.
aquí.
O sigui, sí, tenim gent a l'espai i hi ha un problema aquí que és més difícil
Exacte.
De solucionar.
Correcte,
no?
Riu-te tu de l'Àrtemis.
A veure.
Perquè ara mateix jo sí. m'assec a la cadira normal,
val?
I mira com quedo. Així quedo. Ah, està sí, com tirada
sí.
enrere,
sí,
a més
un...
a més està com pujada,
com
per tant
cinema.
Jo estic fent les abdominals que no tinc, per mantenir-me endavant el micròfon.
Ara mateix estàs en un multicinemes d'aquells que pots abatre,
Correcte.
Ficar les crispetes, Correcte. Posar-te en coixí, etcètera, etcètera.
Posa... El saludo que s'ho està fent a sobre. Posa... David Balaguer,
sí.
molt bon dia.
Sí. Hola, com
estàs?
Va, David, va, digues.
Com estàs? No sé aquella presentació.
Perquè et volia saludar ja.
A veure.
Espera, que hi ha un senyor que vol passar. Passa, passa.
Qui
sí,
vol
sí,
passar?
Sí. No, en Manel, que crec que està per allà darrere en Manel, oi?
Sí,
que passi en Manel. A veure, Manel, a veure si solucionem això de la cadira.
Mira, des que va venir la cubana, aquí, tot és Radio Verité.
És una mica cubanero, això.
És molt cubanero. Sí, sí,
mira, saludarem el Manel, perquè Manel, normalment no fa antena, però ens salva bastant la vida. Hola, Manel, com estàs?
Hola, molt bé. Tu
sempre sembla? Truquem que hi ha problemes, oi?
Sí, sempre.
Te'n recordes aquell dia que el Colom es va estavellar contra la finestra?
Sí, tant com a tampoc.
I vaig dir, allò de tocar el Colom, truquem al Manel. Manel, jo m'aixeco i tu seus aquí a la cadira i a veure que, si saps què li passa.
Que, perdona, pot ser que sigui la millor entrada de programa?
Perfecte.
Que hem fet mai.
Home, sens dubte, gràcies al Manel.
Ha valgut la pena esperar, eh?
Per sempre.
Fins al 8 d'abril.
Manel, demà quedem a la una, vale?
Vale.
Vinga. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lídia Discípio. I avui que ja hem presentat en David Balaguer, us portem una... Ja ho has arreglat, això?
Increïble.
Moment, Manel, posa't aquí. Seu,
bé,
seu,
Manel,
seu,
agafa.
Seu. Però què era que no sabia fer?
Aquesta palanqueta que n'hi ha aquí sota, del celler.
Molt bé. Sí, capitana de l'Àrtemis.
Doble llicenciatura, nano, per no saber portar una cadira. Un aplaudiment per a Manel.
Bravo, Manel. A cada problema, una solució. L'esperit del programa.
Mare de Déu, no m'ho puc creure, però si he tocat totes les palanques, semblava que estigués embragant el cotxe. Va, avui us portem una solució relacionada amb la lucidesa onírica. Avui, aquí a La Solució, no parlem de cadires, parlem de somnis. Avui què has somiat tu, David?
Mira, avui res. O com a mínim, no entenc el record.
Això és el que has dit tu, el que creus tu.
Sí, jo pensava, dic, mira, aquesta nit, a veure si somio coses interessants per després explicar-les a La Solució. I no, ha estat una nit molt plàcida.
Vaig anar a dormir. És que ara en Manel m'ha deixat la cadira. M'ha deixat la cadira que m'està castigant cap a la taula. Però no passa res, prefereixo això.
Doncs,
digues.
Molt curiós, tu, perquè vaig anar a dormir, no sé si a les 12... He dormit 7 horetes i mitja seguides. Ideal, tu, cap somni.
Cap somni,
cap
això
somni.
És el que diu ell. Nosaltres volem saber, sempre somiem, com podem treure profit dels somnis? Els somnis poden jugar a favor nostre? Com podem saber si un somni ens pot ajudar? Els somnis són senyals d'alerta? Podem desbloquejar conflictes interns a través d'aquests somnis? I d'altra banda, nosaltres podem decidir què somiem? Podem manipular els nostres somnis? Doncs avui té la solució a aquestes preguntes una autoritat en la matèria. Demano un fort aplaudiment per en Jordi Borràs. Molt bon dia, Jordi.
Com estem?
Ara ens estaves mirant sí. aquesta coreografia de la cubana i he dit on m'he fotut.
No sabia. Això és un malson.
Estava pensant és que aquesta cadira anava molt bé per somiar, precisament. Et pots deixar caure, tu et quedes dormideta.
Bona, mira,
i,
mira com ho allà.
Ho ha fet ell abans de que seguessis.
Ah, amic. En Jordi Borràs és psicòleg, fa més de 20 anys que estudia els somnis com a eina terapèutica, és fundador de la plataforma Món de Somnis. Ja podeu estar entrant, eh? Món sí. de Somnis. I a més va ser col·laborador a un programa que es deia Somiers, entre somier, un somier i somiar, de TV3. Jordi, abans en David deia que avui no somiat, tots somiem?
Sí, i el David afegies el tema ideal, no? El fet de no, ai, sí, de no assumir. Oh. Sí, perquè tens aquesta percepció de que has descansat més. Però fixa't que, curiosament, fa 4 dies va sortir un estudi que deia precisament que les persones tenien una percepció d'un major descans quan tenien somnis intensos i vívids.
Ah?
És a dir, que aquesta...
Per tant, no has descansat, nen.
No he descansat avui.
Ho dic perquè és veritat que se'n parla molt de que no hauríem de recordar els somnis per poder tenir un bon descans i a més, no? I mira aquest estudi...
nega la major, eh?
Però, per exemple, jo que hi ha nits que tinc moltes batalles directament, eh? O sigui, discussions amb gent, bueno, unes coses terribles,
sí.
Després em llevo molt atordit aquells dies.
Està clar. Sí, sí, no, és, està clar que si els somnis són complicadets, diguéssim, no? Que tenim mal son, somnis recurrents d'aquests que dius un altre cop estem amb aquestes...
Ui, aquests voldré fer una especial menció,
eh? Clar, és que és esgotador quan t'espertes, però sobretot no és que et cansin els somnis en si, sinó que et cansa el procés psicològic que estàs vivint, i els somnis bàsicament són un reflex. Llavors, l'única cosa és que nosaltres hem d'escoltar els somnis prou per provar de resoldre les qüestions de les que estan parlant. Aquesta seria la cosa.
Ui. Aquesta és la clau. Escoltar els somnis prou per intentar resoldre les qüestions de les que ens estan parlant. De seguida sabrem com treure profit dels somnis, com resoldre aquestes qüestions, sobretot com llegir, no?, què ens estan dient els somnis d'aquestes qüestions que hem de resoldre. Abans, però, ja sabeu que hi podeu, com sempre, dir la vostra.
Sí, a través de les vies de contacte habituals, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o escriure'ns missatges de text al 677-38-77-19, al WhatsApp del programa. Ja sabeu que si teniu dubtes o consultes, avui pel Jordi, és el vostre moment. I, per cert, si també ens voleu explicar quin és el vostre somni més recurrent,
somni
que és
recurrent,
aquesta paraula,
eh?
Intentarem a veure què s'hi amaga, perquè avui és dimecres i ja sabeu que, entre tots els que participeu, sortejarem un lot de productes de Mel Alemany.
Oh.
I us dic una cosa, és un premi de somni.
Oh! Quin és el teu somni recurrent, David?
Mira, n'hi ha un, ara fa dies que no, però n'hi és un que jo, hòstia, estic participant com en una cursa, vaig corrent, sóc el primer, amb molta diferència,
i dius,
això està, i penses, diu, això està guanyat, i de sobte ja no pots córrer tan de pressa, et vas com paralitzant, però passa una cosa pitjor, no trobes el camí.
No trobes
el camí.
Un moment.
Equivocant de camí, t'extravies. Seria la paraula, extraviar-se.
En la vida he somiat això?
No, jo sé, moltes vegades. Et perds.
Clar, i per un home d'ordre com tu, no?
I llavors vas veient com tots et van passant. aquells que anaven tan enrere, que els hi portaves metres, quilòmetres, fins i tot potser, et van avançant tu.
Em sembla increïble. A veure, què ens podria estar dient aquest somni recurrent d'en David?
Ara tu deies que era un somni que tu no n'havies tingut, però jo estic convençut que hi ha molts oients que hauran tingut una experiència similar. Les dues coses que deies, la possibilitat aquesta de parar-te, de que no puc avançar,
això sí,
i la de perdre també, de dir, ostres, però no trobo el camí, no trobo per on, no? Venen a ser una cosa similar, vull dir, en tot cas, no puc, vull dir, estem parlant del mateix, no? I em crida l'atenció el que comentaves respecte a dir, un home d'ordre com tu, deies.
Sí.
És que és el que fan els somnis moltes vegades. El que fan és contrastar per una banda, compensar, si tu diries, home, està bé ser ordenat, no? I el somni ja et diu, potser no tant. És a dir, moltes vegades el somni el que fan és parar-nos, no? És d'així, no deixar-nos fer els nostres plans, saps? Perquè ens interessa o li interessa la psique, diguéssim, equilibrar una miqueta. És a dir, hi ha un desajustament que li interessaria doncs posar-hi una mica de masses per canviar les coses.
Has vist?
El meu somni recurrent és tan... Vull dir, és que jo no sé, m'haureu d'ajudar a desxifrar-lo. Perquè no tinc ni idea de què carai vol dir aquest somni recurrent. I és una cosa que també demanaré l'ajuda a l'audiència. Si a algú li passa el mateix, que truqui i es solidaritzi amb mi al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. De seguida us ho explico, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Oh! 20 minutets els que passen de la 1 del migdia. Avui la solució dedicada al somni. Somieu? No somieu? Quin és el vostre somni recurrent? Ens podeu fer saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Ens poden servir per saber coses de nosaltres, els somnis? Ho hem deixat? que us està a punt d'explicar el meu somni recurrent.
Ens interessa perquè
tothom ha aturat la Diagonal, sí, sí, i en cotxes aquí ara mateix.
La tafaneria,
que
eh?
Que estan aturats, sí.
No, el tema és que somio que tinc un mòbil a la mà, d'acord?
Molt bé.
Que vull marcar un número per demanar ajuda a algú. I intento picar el número o vull escriure un missatge, un WhatsApp, i sóc incapaç d'encertar les lletres. No encerto lletres, no encerto números. I m'atabalo d'una manera. Inclús quan em passa la vida real que escrius, saps allò que escrius tres paraules i les tres les fots malament? Aquest trasllat va als somnis. És a dir, una angoixa terrible per no poder marcar números o no poder escriure les lletres que vull escriure. Què vol dir això? Què n'he d'extreure de...
És el mateix, no? És
Jordi Navas.
Exacte, mira el que diu
Sou iguals.
És que no som tan diferents als éssers humans en general. Vull dir, tots tenim angoixes, tots tenim els dubtes respecte a la nostra capacitat de lidiar amb les circumstàncies amb les que ens trobem a la vida, i els nostres somnis també responen a això. Pot semblar a qui no recordi els seus somnis, de fet, de dir, millor no recordar-los perquè per tenir aquest percal, vull dir, m'estimo més que no tal. Però sí que és cert que hi ha somnis també molt més agradables, molt més lluminosos, de fet, no? I tenim aquesta idea, potser també, jo crec que és una qüestió també social, no? Que, com conseqüència de la psicoanàlisi, no? Una mica del que ha deixat històricament, no? Que és aquesta idea de que en els somnis tot el que hi ha són els nostres malsons, les coses terribles, les coses que evitem, els desitjos insatisfets, etc. No? Però en els somnis també tenim tot el nostre potencial, les nostres alegries, possibilitats que tenim per explorar i de més, no? Llavors, clar, és una llàstima perquè pensem molt sovint en els somnis...
En els negatius.
No, és que, clar, perquè hi ha dos tipus de somnis en aquest sentit. N'hi ha alguns que quan et despertes tens un desencís important perquè voldries seguir somiant, perquè t'estava encantant allò.
Ah, això mateix.
I no, i s'evapora i veus, oh no, això era un somni, i en canvi hi ha aquests altres que quan et despertes sents un gran alleujament pel mateix, per dir, oh, només
era un somni.
No era veritat,
eh?
Jo estic, quina sort, perquè de vegades és que semblen de debò.
Bueno, perquè el cervell no discerneix, no?, entre si és realitat o ficció, o ho estem visquent... com una realitat.
Jo et diria mira, et responc de dues maneres això. Per una banda, una cosa que no es podrem extendre perquè és una cosa d'obrir un meló filosòfic, però de què estem parlant quan parlem de realitat? És a dir, per mi és real, és realitat onírica, realitat de vigília. Són dos estats de consciència. Per la consciència hi ha una realitat, hi ha diferents realitats en funció de l'estat en el que es troba. Els somnis passen, ens passen, de fet ens repercuteixen molt, és el que dèiem, jo em desperto i estic afectat pel somni. Sí, sí. Jo crec que de fet hauríem d'estar més afectats en el sentit aquest de tenir-los més presents al llarg del dia, perquè és una realitat també que estem passant un grapat d'hores somiant i té un sentit.
Creus que ho estudiem poc? Perquè ara deies això, clar, dediquem 8 hores mínimament a dormir al dia, està poc estudiat, no?
Cada cop més. Si és veritat que va haver-hi el boom aquest que dèiem abans de la psicoanàlisi a finals del segle XIX i de més, no? Això ha evolucionat moltíssim, hi ha moltes altres mirades molt diferents a la psicoanalítica cap als somnis, però des de que també hi ha molts avenços amb la neurociència i tot el benestar emocional que ens interessa tant des de fa un temps, ha fet que els somnis cada vegada hi hagi més interès. I en particular, de fet, et diré, hi ha un interès creixent per una de les possibilitats que ens ofereixen els somnis, que és la lucidesa, que ja entrarem, si voleu, parlar una miqueta.
La lucidesa, controlar aquell somni, eh? T'anava a dir, ara el David i jo explicàvem just abans de despertar-nos, no?, aquesta última part del somni. Mai recordem el principi d'un somni?
No sabem quan és al principi, és així, aquesta sensació. Sí que és veritat, hi ha persones, podríem dir privilegiades, que sí que tenen consciència, et diré, és una cosa que de ben segur sonarà molt estranya, no tan estranya en un context budista, per exemple, perquè de fet es busca aquest estat, que seria el de ser conscient mentre no estem ni tan sols somiant. És a dir, la consciència, mantenir-la viva al llarg de la nit i observar com comença a construir-se el somni. Això és un...
De fet, hi ha gent que quan es desperta, encara que siguin les 3 o les 4 de la matinada, s'apunta el somni en un paper.
Jo ho hauria de
mòbil.
Fer. Saps per què? Perquè m'aixeco i penso, recorda.
No, és que després te n'oblides.
Sí, són
segons.
I
un somni que potser t'ha afectat bastant, però després, quan et lleves ja 4 hores després, allò s'ha esvanit, és que no ho recordes.
Excepte si em marca molt, perquè recordo el meu germà que va estar enfadat amb mi un dia per una cosa que li havia fet un somni.
Mira,
que dic, bueno, noi, escolta...
Aquest és un tema que volia treure.
T'has fet un somni.
I això és molt interessant sobre el que deia ell de la vida, o sigui, aquesta vida onírica, no? No, anava a dir, quan t'has enfadat amb algú en un somni i després li tens mania durant el dia, però després també hi ha l'altre vessant. Quan has tingut un somni molt bonic amb algú, no eròtic, no necessàriament eròtic, i el dia següent Estàs mig enamorat d'aquella persona.
Ah, jo em vaig enamorar perdudament quan anava a l'institut, perquè vaig tenir un somni amb una noia i jo estava horroritzat. No m'agradava gens aquesta noia. I al despertar vaig pensar, què ha passat aquí? Jo sentia una emoció tan forta i anava a l'institut amb por de veure-la, perquè dic, és que jo no puc estar enamorat d'aquesta. És impossible.
Em sembla fortíssim.
Clar, va ser més endavant, quan entens la lògica del somni, que dius, per què vas tenir aquest somni? I dius, bueno, és que aquesta noia... Jo era molt punky quan anava a l'institut. I llavors, quan aquesta noia era la cosa més racional del món, una cosa com molt assenyada, saps? Li anaven bé les mates, etc. Llavors jo necessitava una mica de dosi d'allò, saps? Per això vaig tenir aquest somni d'enamorament.
Escolteu una cosa, és que ens està trucant moltíssima gent. Ui. El saludo així ràpidament a tots. A veure, a tots els que tenim de moment els hi donarem pas. Esther, bon dia. Hola, Esther.
Hola, bon dia.
Espera, que saludo també la Núria. Núria, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Núria? Tot bé?
Sí, tot bé. Vosaltres també.
Estupendos. Deixa'm saludar també en Miquel Àngel. Miquel Àngel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, us demanaré brevetat, perquè sou vosaltres tres que heu aconseguit línia, en tenim 16 més a l'espera, per tant, anem al tema. A veure, comencem per la Núria. Núria, bon dia. A veure, tu
Hola,
somies
bon dia.
Coses bones, especialment sí. una. Quin és el teu somni sí. recurrent?
Doncs mira, el somio fa molt temps, fa el que volo, i vaig tot feliç per tot arreu, pujant, baixant, allà, i de meravella.
Val.
Sí, sí, molt bé.
I somies. Però... I com somies? És a dir, desplegues els braços i treus
sí,
com una espècie d'ales?
Sí, com si nadés a l'estil papallona, doncs així. I no de conya.
Núria, jo sóc de les teves. Ara intentem amb l'expert extreure què ens pot estar dient això. Una abraçada bonica, fins ara.
Molt bé, gràcies, igualment a tots.
Adéu, adéu. Miquel Àngel, a veure, el teu cas és a l'altra banda. Tens un somni recurrent una mica terrorífic. Quin és?
Sí. Bueno, ara fa temps que no el somio, però vaig estar durant un anys que el somiava molt, que era que anava passejant per la platja i les onades pues, no eren d'aigua, eren de xeringues, vale? Això fa anys, eh?
Hòstia.
I me'n recordava que anava per la platja i ai, i me punxava i me despertava aquesta mala sensació. Però després, al cap del temps, vale, sortia jo dins una platea, vale, dins una platea, i que mirava aquest somni i me veia a mi mateix trepitjant les xeringues i ai, i m'esgarrifava. I fins i tot te diria, ara en dubto, que vaig arribar a somiar, jo mirant-me a mi mateix a la platea, mirant el somni. Bueno, va ser una cosa...
És a dir, tu feies una mica la prequela, la seqüela, et miraves des del cine, tot. La base era que les onades, en lloc de ser onades, eren xeringues i et produïen dolor. És a dir, tu senties dolor físic, oi?
Bueno, perquè caminava, caminava per la sorra i m'apunxava i d'on ve aquestes punxades? I mirava i la mar no era d'aigua, era... onades de xeringues, buf.
David, ja diries
això? No, que això, hi ha somnis similars en el meu historial, i ara li faré una pregunta
a veure.
En aquest oient que es diu Jordi, m'has dit?
Miquel Àngel.
Miquel Àngel, el Miquel Àngel, que és que tu de quin any ets?
Del 78.
Veus? És de la nostra generació, perquè hi va haver una època, no, hi va haver una època...
Moment, ara m'has deixat morta amb aquesta pregunta i diu, veus?
Doctor Verdaguer.
Sí. A veure...
No, perquè hi va haver una època quan nosaltres, quan el Miquel Àngel i jo érem petits, i tu també, teníem més o menys la mateixa edat, teníem 10-12 anys, corria aquell rumor que la gent deixava les xeringues a la platja, a la sorra de la platja.
I perquè teníem por de contraure sida i hepatitis.
Correcte. I llavors tu anaves amb molta por a l'hora de desplegar la tovallola i quan anaves cap al mar, no et passava això, Miquel Àngel? A la realitat, dic, eh? Que quan anaves cap al mar, quan anaves a banyar-te, pensaves, hòstia, a veure si em clavaré una xeringa. I tot això queda dins del... És això, eh?
Estic al·lucinant amb la deducció que ha fet en David Balaguer.
Bravo.
Miquel Àngel, ara intentem donar resposta amb el nostre expert, amb en Jordi. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada,
bonic. A vosaltres.
Adéu, adéu. I per últim, l'Ester, que té una pregunta molt concreta. A veure, Esther, ai, ens ha penjat l'Esther. Esther, la teva pregunta era, diu que somia coses bones i dolentes, però més coses dolentes que bones. Li van donar magnesi i diu que ara no recorda els somnis. Es pot deure al magnesi? Comencem per aquesta, si et sembla.
Vinga'm. Respecte al magnesi, ni idea. Sé que el magnesi ajuda algunes persones a conciliar la son, que és efectiu en alguns casos, no en tothom, perquè el tema de la son és complexa, però i això pot repercutir una millor son, és veritat que pot repercutir en un pitjor record dels somnis, no necessàriament, és a dir, tu pots recordar els somnis tenint una bona son, ho parlàvem abans. És possible que sigui el seu cas. Altra cosa és que ella li faci mal, vull dir que no li agradi la situació, vull dir, perquè llavors a mi m'agradaria recordar els meus somnis.
A mi també.
Evidentment, llavors, clar... Uh-huh. quedar-me sense somnis a canvi de dormir millor, que l'hauria de fer una mica
de... Ho has de decidir tu, Esther. El que ens explicava la Núria, ens deia volar, que vola com si fes nedant papallona, que és meravellós. Què ens diuen aquests somnis positius?
Volar és meravella si és positiu. Pensa que volem... De fet, és ara, abans que parlàvem dels somnis lúcids, de tots els somnis que la gent escull quan té lucidesa dins del somni i pot escollir què passa o què fa dins del somni, podries pensar, somnis sexuals potser sigui el número 1, no, en el rànquing el primer és volar.
Sí, és que és una sensació de llibertat. Jo quan somio que volo penso, a més el pensament és, hòstia, però si sabies volar, per què no has volat abans, tieta, que això és molt guai.
Sí, és fabulós. Xulíssim,
vols que et digui una cosa? Aquest el tinc falti. No. És falti, t'ho juro. O sigui, de les meves... Jo que he d'haver viscut uns 18.000 dies, aproximadament, de les meves 18.000 nits, no recordo haver volat cap nit.
Com ho podem fer?
És injustícia.
A veure, controlar els somnis. Com podem arribar a controlar? Sí. És a dir, com podem aconseguir, en el cas del David, manipular aquests somnis? Es poden manipular? Podem controlar-ho?
Aprofito l'exemple de la Núria per dir que sempre estem manipulant els somnis d'alguna manera. Què vull dir? Que nosaltres, quan volem, pot ser també perquè nosaltres volem explayar-nos, és a dir, volem gaudir de més i volem amb aquest gaudi que dèiem abans i que estàvem pressuposant ara mateix i que la Núria de fet ens deia, és un somni planter, però també és veritat que un somni de vol no necessàriament és un bon somni en aquest sentit que dèiem, perquè pot ser un somni de fugida. És a dir, hi ha persones que volen sovint en els seus somnis i quan tu rasques una mica i treballes amb els somnis, que és el que hem de fer, vull dir, més que interpretar des de fora, és explorar el somni amb la persona, ens adonem que aquesta persona el que està fent és escapar de determinades circumstàncies de la seva vigília, amb la qual cosa no és que sigui bon negoci, per entendre'ns.
D'acord. Sí. Respecte a manipular els somnis, perquè ara el David deia, ostres, jo voldria volar, no? Una espectadora, la Joana, d'aquest programa que tu col·laboraves a TV3, els Somiers, ens explicava com havia decidit canviar coses dins d'un somni.
Bueno, doncs amb els somnis pot relacionar amb la mateixa nit que me'n vaig a dormir, perquè segons després em desperto, però dins amb el somni. El meu somni passa a l'edat mitja, és la mateixa habitació, la mateixa casa on vic, però tot està canviat per lo de l'època. Llavors, hi ha un munt de gent que no conec de res, només hi ha mi mare, que de les que conec, parlant amb un senyor que és el metge, que jo tampoc ho sé, però ho suposo que és el metge. I llavors començo a cridar que què passa, que què passa, i ningú em contesta. Llavors decideixo pensar en una persona que és molt propera a mi, i llavors a cop s'apareix tant.
Com ho podem fer, això? Modificar els somnis mentre estan passant. És a dir, una cosa seria decidir que somiem que volem, com seria el que vol fer el David, i l'altra cosa és aquest cas de la Joana, no? Sí. Que a dins es troba amb una dificultat, a dins del somni diu, vaig a invocar, en certa manera, que aparegui una persona que m'ajudi, no?
Per aconseguir això... Com et dic, és a dir, la nostra voluntat d'alguna forma està funcionant dins del somni, de vegades el somni ens fa cas, per entendre'ns, volem fer una cosa i allò passa, eh? Vull dir, tenim aquesta idea de que vull veure tal persona i la veig, perquè la nostra sí que està condicionant l'evolució del somni. Nosaltres no estem, diguéssim, a expenses del que pugui decidir la psique exclusivament. Nosaltres també estem intervenint amb els nostres pensaments, desitjos, etc. Però això ho podem fer inconscientment, és a dir, automàticament, o podem fer amb consciència si és que accedim a un somni lúcid. El somni lúcid seria aquell en el que jo m'adono que estic dins d'un somni. I a partir d'aquest moment no hi ha problema perquè passi allò que tu desitges que passi. És a dir, entenc jo que és el seu cas, no? El cas d'aquesta noia que diu, Ali, en el moment en el que jo m'adono i decideixo que vull veure aquesta persona, vull tenir...
I com aconseguim un somni lúcid? És a través de la meditació, a través de ser molt conscients... practicant-ho?
Mira, hi ha molts factors. Hi ha persones que els tenen espontàniament. De fet, moltes criatures els tenen espontàniament i jo penso que aquest és un tema important a tenir en compte en la criança, que seria preguntar-los pels somnis i que ha somiat i, a més, donar-li valor en lloc de dir-li és només un somni, donar-li valor, que el dibuixin, que juguin amb ells i, a més, i compartir-los. I compartir els nostres, també. Si nosaltres fem això, les criatures tenen més possibilitat d'estar atents al que està passant en aquest món, en aquesta dimensió de la seva experiència humana. En el nostre cas, quan ja hem perdut una miqueta aquesta cosa, aquesta facilitat que teníem quan criatures, que probablement tots n'hem tingut l'experiència de criatures en algun moment, sí que és veritat que podem tenir-ne també espontàniament. Jo crec que cada vegada... Bueno, de fet, no crec, no és. Hi ha estudis que estan dient que s'estan donant cada cop més espontàniament i estic convençut que té a veure amb això que estem fent ara, és a dir, estem parlant del tema i per tant es considera la possibilitat. Jo me'n vaig a dormir amb la idea de que no sigui que tingui un somni lúcid aquesta nit, només això ja és una possibilitat, perquè nosaltres ens bloquegem amb la nostra ment. És a dir, nosaltres permetem o bloquegem en funció de les nostres creences, expectatives. Llavors, la possibilitat d'anar a dormir pensant què podria passar ja és un factor.
Prova-ho, David, per què no proves una setmana? És a dir, d'aquí una setmana ens tornem a veure, tu somia cada nit, ahir pensa cada nit, avui somiaré que volo, avui somiaré que volo.
És que m'agradaria molt, sincerament, perquè
és molt xulo,
ha de ser una gran experiència que no he tingut mai.
Val, 677-38-77-19. De seguida li respondrem també al Miquel Àngel, que ens ha trucat amb aquest somni de la platja. En lloc d'onades hi havia agulles. El David Balaguer ha donat una possible explicació, però ara li preguntarem a en Jordi, que és qui en sap.
L'expert.
Va, al WhatsApp, què ens diu en Fran?
No, és que hi ha molta gent que vola, eh?
És meravellós.
En els somnis.
Tenim oients molt lliures.
No, però mira, l'Oriol vola per sobre dels edificis, diu, sense ales ni res i amb total llibertat. La Maria Àngels, de petita, somiava molt, que volava pel poble, diu, arran de les cases... I jo, el més fort és que jo m'ho creia. Fixeu-vos que ens ha escrit un pilot d'avió.
I somia que va per terra.
L'Eric Besora, que diu... Jo somiava...
Perdoneu, el programa de l'Eric Besora, com pilotar un avió, el podeu trobar també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I diu que jo somiava que volava, després va acabar fent aquesta professió, però creuant les cames. I ja veieu, al final, he acabat sent pilot. Això pel que fa a la gent que volava. El Jordi té una pregunta. Diu, jo quan somio, mai... em veig la meva cara. Sóc estrany o li passa a molta més gent?
Home, a veure, si no et mires a un mirall no et veus la cara, no?
Mai entenc això, que no es mira un mirall, vull dir que no és el que com nosaltres ara mateix, no?
Jo no em veig la cara.
Exacte, és l'experiència.
La Irene de Terrassa, quedeu-vos amb aquest detall.
És normal, no, per tant, Jordi?
És normal, és normal. De fet, abans el Miquel Àngel, que comentava, hi ha moments en aquests somnis de les xeringues que em veig a mi mateix, mirant-me des d'un altre lloc. Això no és el més habitual. El més habitual és que la càmera subjectiva estigui,
sigui
diguéssim,
teva,
aquí.
Com a la
sigui
vida.
Aquesta. A vegades sí que ens veiem des de fora i quan passa això hi ha lectures que es poden fer al respecte.
Ui, quina lectura es poden fer?
Vàries, i de fet...
he
posat aquesta intriga. Sí, home, hi ha la possibilitat de que estiguem parlant d'un tema sobre el que en un moment donat estem prenent consciència de què estem parlant, de la qüestió que tenim entre mans, i d'alguna forma que el somni el que fa d'aquesta forma és dir, ara ho estàs veient des de fora, com d'alguna forma tenim possibilitat. Això, o podria ser probablement el contrari, que seria no puc assumir el que està passant aquí i faig una dissociació.
Ah, em dissocio, i li passa a una altra persona.
També pot passar per això.
I quan somies, un altre molt bo aquest, quan de sobte somies amb personatges famosos, però absolutament, que dius, però per què? Ara m'apareix Tortell Poltron al meu somni.
I dius, quin
sentit té? Quin sentit?
Cameo,
exacte,
no?
Aquests
sí,
cameos.
L'altre dia vaig somiar...
Ho veus? T'ha passat?
Que Cillian Murphy, el protagonista de Peaky Blinders, era profe meu de la uni.
Ho veus?
I una amiga em deia que guapo que és, i deia, home, clar que és guapo, és el de Peaky Blinders.
I a més són aquestes combinacions, no? El de Peaky Blinders fent de professor d'universitat de l'Elisenda Carota.
I perdona, i jo a la uni, no sé... que la vaig acabar el 2003. Ja dius,
o sigui, no s'entenen aquests cameos.
Sí, tu penses sempre en tots els casos, ja siguin celebrities o no, eh? Tu sempre has de pensar què projecto jo en aquesta persona, és a dir, què li atribueixo, quines característiques crec que té, perquè probablement el somni m'estigui dient, de la mateixa manera que us explicava la noia aquella de la que em vaig enamorar jo, que dic, pues, era una bona estudiant, era una tia com molt seriosa, molt rigorosa i a més, i això és una cosa que a mi em calia, diguéssim, en aquell moment. El mateix, probablement, el Tortell Poltrona, jo què sé què, igual és un tio molt descontrolat o molt desordenat i potser et cal, per entendre'ns, ara seguint una mica el que et deia abans del desequilibri, que podria ser que en un moment donat em cal incorporar, diguéssim, característiques del Tortell per la meva vida actualment.
Somnis recurrents. Què heu somiat recurrentment? Què somieu recurrentment? El 93-207-474. Us demanaré trucades breus o el 677-38-77-19. Podeu dir la vostra, entre tots els participants, un lot de mels alemany. Frank, que t'hem deixat a la meitat, que deien els nostres oients.
No, que deia que ara que parlaves de la universitat, la Carla diu que el seu somni recurrent és que es presenta a la selectivitat.
Ai.
I els últims dies de batxillerat nota finalment que no arriba, s'angoixa, i el més curiós és que fa més de 15 anys que ja va passar aquesta època.
Jo de vegades somio encara que vaig a un examen de matemàtiques i fa 30 anys que no vaig a un examen de matemàtiques.
La Irene de Terrassa, molt important aquest detall, somia sovint que té una casa a un barri a les afores de Sabadell. Aquest és una casa on no hi viu, eh?
Hosti.
I quan hi va, troba que hi ha gent ocupant-la i després marxa i cap problema. Però és que quan hi entra, en aquesta casa de Sabadell, que té la Irene de Terrassa, hi ha unes coves interiors amb llacs!
Bueno, moment. Oh, he de dir una cosa. Irene de Sabadell. Bravo. Ai, perdó, Irene de Terrassa, que tens casa a Sabadell.
Irene de Sabadell, en somnis.
Somnis, tens casa a Sabadell.
Em passa moltes vegades, que a casa meva és molt petit, no? I estic atabalada perquè no hi ha lloc per res, 50 metres quadrats, tu diràs. Somio moltes vegades que descobreixo una porta secreta de casa.
Oh, això m'encanta.
Obro i de sobte dic, però si hi havia aquí un altre menjador.
Sí, sí, sí.
Oh, Wonderland. Aquest també.
Per què estàs tan atabalada? Si tens un menjador, una cuina...
Com és que no ho sabia, això?
Com és que no sabia això?
Però tu veus que guai, perquè pensava, que dèiem, només arrencar estava amb els somnis de desastres, no? I dius, i ara comencem a parlar de somnis que són meravellosos. Que dius, quan, i el que,
mola,
el que us deia abans de les potencialitats, vull dir, i aquest és un somni també molt freqüent de persones que somien la seva casa, que podríem pensar és gairebé com parlar de mi mateix, la meva vida, no? Uh-huh. I de cop veig una porta, una habitació, o aquestes coves meravelloses,
amb llacs,
i tal,
amb llacs,
clar, que jo ni tan sols considerava. És a dir, clar, és una forma de dir-me l'inconscient, de dir, tio, te s'han adonat que tens tot això?
Ai, que bonic,
i encara
això.
Està per explorar.
Sí,
o sigui que no té a veure amb la meva casa física ni amb la casa de la Irene, eh? O sigui,
no
té a veure més amb nosaltres,
clar,
que va, tenim un llac dins.
Mira, ara
no
que dius
sabíem.
Ara que dius llacs, l'Imma és de Banyoles.
Ai.
I diu que...
Estany, eh? No fotis, eh?
No, sí, però l'estany de Banyoles, però aigües tancades. Diu, jo somio que entro dins l'aigua, suposadament, és el mar. Em submergeixo i, sorpresa, puc respirar perfectament.
Oh,
i gaudeixo nedant
també
per sota i contemplant tot el paisatge.
És semblant al de volar, no, aquest, que ens diu?
Clar, clar, exacte. I ens parla de nou de puta... Que en aquest cas, per exemple, possibilitats que jo no considero a la vigília, literalment. Per exemple, jo no considero que pugui respirar sota el mar. I el somni, simbòlicament, em dirà, tens possibilitats en les que no hi creus.
Que bonic.
Doncs, per exemple, et poso aquesta imatge que és meravellosa.
M'encanta.
Sí, sí. Després,
això està molt bé. Sigueu conscients aquesta nit, perdona, David.
Sí, sí.
Si somieu una cosa així, no us quedeu només amb la literalitat del somni, sinó penseu què ens està dient de nosaltres mateixos, i aquesta interpretació que ens fa en Jordi em sembla prou interessant. Saludo un moment, precisament, a Laia i en Jordi. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
No em pengis, Laia, espera, que saludo en Jordi. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, en Jordi té una pregunta i la Laia té un fet. Laia, tu somies?
No, jo ara em fèieu molta enveja. M'he perdut una part del programa i no sé si ja ho heu explicat, però jo escassament potser recordo dos somnis de la meva vida.
Hòstia.
Olo.
Tinc 34 anys.
34 anys i només recordes dos somnis de la teva vida. És a dir,
potser
no somies.
Potser sí, estic comptat. O sigui, jo vaig a dormir i no penso que em llevaré i recordaré un somni. Simplement em desperto i he dormit molt bé i dormo molt bé. Però no entenc per què jo no somio.
O sigui, la Laia, te'n vas a dormir, Laia, desconnectes durant 8 hores, com Avatar, no?
Sí,
et desconnectes,
sí.
I després tornes a connectar i allà no ha passat res, simplement estàs descansada. D'acord.
Sí.
Això què pot voler dir, Jordi?
Mira, hi ha moltes raons per les que tenim mal record dels somnis. En general, el record no és fàcil perquè estem condicionats fisiològicament. El nostre cervell, tal com funciona quan somiem, i el despertar, que és molt, molt sobtat, hi ha un canvi en la bioquímica del cervell que dificulta, diguéssim, el record. Això és així. Tot i així, hi ha moltes diferències. Hi ha persones que no tenen aquesta dificultat. Però jo crec que, més enllà del condicionant fisiològic que el tenim, i vist no només que hi ha diferències personals, sinó que hi ha grups humans que funcionen diferents, a dir, societats, que tenen molt bon record dels somnis. Uh-huh. I per què? Doncs perquè li donen certa importància, o molta importància. Llavors, despertar-se, és normal despertar-se somiant i compartir els somnis i de més. Precisament aquí no ho fem, això. Uh-huh. Llavors és bastant normal que els tinguem com, bueno, és una cosa arbitrària, no?
Què li podríem donar? Quina pista li podríem donar a la Laia quan se'n vagi a dormir per intentar recordar els somnis?
Mira, normalment tota persona que comença a observar els seus somnis, que pren nota de qualsevol petit detall que tingui, d'alguna emoció, no recordo res, però estic content.
Bueno, aquest és bona, Laia.
M'apunto en un paper, estic contenta.
Ja ho faré.
Això mateix. Això, recordo un color, no sé ni on era aquest color, però recordo el color vermell. Apunto el color vermell. És a dir, qualsevol cosa que reculls, el teu inconscient reconeix que hi ha una escolta. Llavors comença a fluir amb més facilitat. I llavors és una cosa que pot servir. I després, evidentment, fer coses amb aquests somnis, és a dir, rumiar, compartir, etc. Ens pot ajudar.
Laia, et posem deures.
Va.
Et sembla bé o no?
És sí, a dir, quan... molt bé. Tindré una llibreteta al costat del llit.
Exacte. I després el segon deure que et poso és fes-ho durant 15 dies i ens truques o ens escrius al programa i ens dius a veure si a través d'anotar això, les sensacions de quan et despertes, si algun vago record, allò de dir un color, no? Ens deia el Jordi, un color, una sensació, una olor, una música, si a còpia de apuntar i recordar això, has millorat en el tema somnis i ens ho fa saber, d'acord, Laia? Gràcies, Mònica. Una abraçada.
Gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu.
És molt bàsic aquesta recomanació, però és importantíssim, és a dir, que jo me'n vagi a dormir recordant què vull recordar, és a dir, anant a dormir no desconnectant-me absolutament pensant en qualsevol altra cosa, sinó amb aquesta intenció, a veure què somiaré avui. I encara que no recordi res, cada nit amb aquest propòsit. I al despertar, de la mateixa manera, si pot ser no despertar amb despertador, si pot ser no despertar i pensar en l'esmorzar, sinó de com em sento ara mateix, no? Com s'està sentint el meu cos, em quedo amb els ulls tancats i esperar, perquè molt sovint el que passa és que emergeix alguna imatge.
Ah, mira, David, això ho hem de fer.
Interessant, sí, ho
posem-nos deures,
no, sempre, no sempre es pot fer això.
No, clar, sempre es pot fer, però quan ho pots fer... Deixeu-me, que si tinc aquí penjat en l'altre Jordi. Jordi, a veure, tenies una pregunta.
Sí, hola, bon dia a tothom.
Hola, bon dia, bonic.
Jo tinc una pregunta, i més que una pregunta seria un fet. M'he donat compte de que de vegades somio en blanc i negre.
Hòstia!
Sí, en blanc i negre, com una pel·lícula muda, no? I a vegades somio en colors. I això ho he constatat, però no sé ben bé el per què aquesta diferència. Sí que en soc conscient, que estic somiant, però no acabo d'endevinar aquesta diferència, no?, entre blanc i negre o colors.
Epa, per què pot ser això, Jordi?
Sí, mira, primer de tot, en tots els casos dels que estem parlant, sempre el que és rellevant aquí és que puguem parlar amb la persona en cert detall com per esbrinar quines són les raons per les que somien d'una determinada manera o apareixen segons quins somnis. És a dir, no hi ha un significat objectiu, diguéssim, no?, que jo pugui dir, perquè això sempre era així.
És a dir, quan llegiu la revista Superpop, bueno, ara no existeix, però l'homònim de la Superpop, que vindria a ser l'Instagram, de quan somies que et cauen les dents vol dir que... No,
sisplau. Llavors, però dit això, i que pot tenir una raó perquè hi hagi uns somnis específics, molt sovint el color també és un símbol, el color també ens pot estar dient, el color, el blanc i el negre és la cosa més senzilla o la cosa més simple, llavors en un moment donat per parlar d'un tema en clau simple i potser dir, anem a posar-li aquest color per reforçar aquesta idea, però t'haig de dir també que quan persones que tenen record de somnis en blanc i negre, quan s'han posat en un context de laboratori i s'ha despertat a la persona just quan estaven somiant, el recordava en color.
Ah.
Persones que deien que asseguraven que sempre somiaven en blanc i negre, per exemple, i deien, no, els despertaves en aquell moment, just en el moment que estaven somiant, i recorden el color. Per què és això? Perquè probablement el que passi és que el primer que es perd de la memòria sigui el color i no els fets. Podria ser el seu cas, també.
Doncs podria ser el teu cas. Jordi, gràcies per trucar-nos. Espero que t'hagi agradat l'explicació. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu.
N'hi ha dos, també, de molt bons. Un és... No, és que aquest és molt impactant quan somies que tens una conversa amb una persona que està morta. Que t'apareix un mort allà i tens una conversa molt agradable amb aquella persona que està en plenes facultats, que està perfecta.
I el bé que
tu sents? Sí, però tu saps que està morta, vull dir, no...
Però
en el somni,
Ah, sí, el somni, tu ets conscient.
Sí, hòstia, ara se m'ha aparegut aquesta persona i estem
parlant. Jo llevar-me, dels millors somnis que he tingut, ha sigut llevar-me i dir, avui he parlat amb la meva àvia.
Sí, sí.
Hòstia, estava perfecta.
Aquest
I el meu avi també, que el meu avi, pobret, va estar 10 anys malalt d'Alzheimer, per tant, té doble valor, no?, quan tornes a parlar amb una persona. Què deu voler dir això? Que els enyorem?
Home, evidentment hi ha la possibilitat de fer aquesta lectura. Jo aniria una miqueta més enllà, fins i tot, gosaria obrir la porta a una explicació que sigui menys rigorosa, si vols, és a dir, més oberta de ment. Hi ha moltes persones que tenen aquesta experiència, la seva vivència, que el que deies tu és emotivament és tan forta, que et diuen, mira, a mi ja em pots dir pel·lícules, vull dir que és una part meva, que si és l'enyorança, simplement jo he estat en contacte amb aquesta persona.
Punt, no?
I punt, i no em diguis altra cosa, no? I jo no sóc ningú per dir-li
que no, no.
I això, precisament, és, abans que parlàvem del somni lúcid, potser amb un estat de lucidesa és encara més flagrant aquesta qüestió, perquè jo recordo ara mateix, per exemple, amb el meu pare quan va morir, fa 4 anys ara, ha de tenir-ne diversos somnis lúcids amb ell, és a dir, de trobar-me'l amb lucidesa, ser-ne conscient i dir-li, papa, com estàs? I ell parlant-me i somrient-me. Recordo un somni en concret que va ser preciós, que em va abraçar, em va començar a tocar l'esquena d'una manera que jo vaig recordar quan era nen. És a dir, com em tocava l'esquena quan era nen. I va ser per mi, quan el vaig mirar, que m'estava somrient, com dient-me, te'n recordes? saps? Vull dir, despertar, a mi, jo què sé, saps què vull dir? Pot tenir a veure amb la meva memòria, amb les meves
pel·lícules... Amb el que sigui, però...
Però, bueno, cadascú que...
No, aquests somnis tenen molta força, molta, i t'acompanyen tot el dia. Sí, aquest sí que és dels que tot el dia l'arrossegues, et deixen tocat tot el dia.
Avui estem parlant de somnis, ho estem fent amb en Jordi Borràs, ell és psicòleg especialitzat en el món de somnis, és fundador de la plataforma mondesomnis.org, per si voleu tafanejar més la seva feina, mondesomnis.org. El 677-3877-19, va, deixa-me-la votant perquè anirem a publicitat.
Bueno, ara d'entrada dic que hi ha molts oients que ara estan obrint portes i troben cambres secretes.
Ai,
i veuen de tot, i veuen llacs, i veuen mons meravellosos, soldats i fins i tot, però hi ha un tema que és el que està creant furor ara mateix, que és el de caure per un precipici.
Ai, sí.
Ara en parlem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui parlant de somnis. Hem parlat dels somnis lúcids, hem parlat de somnis recurrents. No hem entrat en el món dels somnis eròtics, no hem repassat els somnis premonitoris. Haurem de fer segona edició dels somnis, perquè abans de la publicitat hem dit molts oients ens estan dient que somien que cauen per un barranc.
Sí, la Montserrat cau per un precipici, l'Eva també cau i cau, l'Eli també cau, i el Roger també. La diferència del Roger és que no és un precipici, sinó que és dins d'un ascensor. Però bé, tots cauen, cauen cap al buit.
El de l'ascensor.
Sí. Què hem de mirar
som
cap endins?
D'ascensor.
Estem tocant les inseguretats. Està clar, si la persona... És que seria l'oposat, precisament, literalment, al vol, no? És a dir, quan nosaltres volem, amb el gaudi, és quan sentim que tenim aquesta capacitat d'expansió, de llibertat i de més, quan sentim que no tenim la possibilitat, podem caure. I, de fet, això és molt interessant, parlant de somnis lúcids de nou, perquè hi ha persones que, quan prenen lucidesa d'estar somiant, consciència d'estar somiant, decideixen en volar i tenen dificultats per volar. I clar, és molt interessant aquí, perquè dius, bueno, tu has de regular les teves expectatives, les teves creences, de dir, de que sóc capaç o no sóc capaç. En la mesura en la que tu deixes de pensar que cauràs o que no pots, vas veient com sí que pots volar. És a dir, com et deia, no, els somnis responen a les nostres creences, expectatives i de més. Així són.
Podem curar-nos a través dels somnis? És a dir, tenir una conversa amb algú que no hem tingut a la vida real i ens aixequem i diem, oh, ja he tancat el tema.
De ben segur que canvia pot canviar rotundament com t'estàs sentint al respecte. Si tu tens, per exemple, alguna emoció bloquejada que diguis, jo no he pogut expressar la ràbia cap a aquesta persona per una cosa que em sembla injusta i de més, no? Puc tenir un somni en el que hi hagi aquesta canalització, aquesta expressió, i que jo em senti potser alliberat ja de la qüestió, o potser amb la força en un moment donat també per afrontar la cosa quan me la trobi. Vull dir, això de ben segur, perquè, com dèiem, no, els somnis ens acaben afectant a com ens sentim a la vigília.
Després també n'hi ha uns altres, que són els compartits. Què vull dir amb això? Un dia, jo explicant un somni a casa meva, vaig descobrir que la meva germana també el tenia igual, idèntic. I dius, hòstia, això deu ser... I devia ser algun trauma del passat, eh? Algun traumet diminut, però...
Traumet diminut,
traumet
no
diminut,
concepte.
Però que hi era, perquè clar... I després hi ha una cosa que, si un altre dia fem el tema, ja deixem aquí...
Vols
una cosa
un dimecres que fem somnis,
home,
no?
Home, és molt interessant, perquè per mi hi ha quatre estils diferents de somnis. Un, els que tens a la nit, una nit normal. Després hi ha els que tens quan has begut alguna copeta. Són diferents, són diferents. Després hi ha els somnis de quan tens febre. Quan tens 39 de febre, és un altre tipus de somni. I després uns altres, que són diferents els somnis de la migdiada que els de la nit. Molt diferents.
Fem una cosa, guarda't aquesta categoria per al proper dia. Ara, abans de que marxi en Jordi, quan estiguem al butlletí informatiu, traurem agenda i un altre dimecres repetirem sessió de somnis, perquè ens han acribillat el WhatsApp, ens han acribillat de trucades. A veure, què diuen a través de WhatsApp, Fran? Ens queden casos 2 minuts i mig.
Mira, acaba d'arribar un WhatsApp de l'Anna que diu, soc professora i somio sempre a finals d'agost que sóc en una aula i no puc dominar els alumnes. A veure,
si és un somni. Anna es diu?
Sí, l'Anna. Diu que Anna... passen de mi, no m'escolta, no bueno, puc veure...
Malauradament, això...
Mai he tingut problemes, diu.
Ah, és la por a tenir problemes.
En aquest sentit, ella mai ha tingut problemes amb els seus alumnes.
Però aquí també entra una mica el factor social, no? Estem en plenes vagues de mestres, companys que estan visquent això, potser aquella por que et passi a tu el que li passa al del costat?
La por d'aquest passi, sí, i connecta de nou amb les inseguretats, clar, i aquest convida, que jo sempre penso, més que interpretar el somni, el que hauríem de pensar és en termes de per què tinc aquest somni, és a dir, per a què, no? És a dir, quin és el propòsit del somni, amb què... Sempre penso en els somnis com a gent provocador, saps? Que ens vol empaitar cap endavant. Els somnis és com si anessin a l'avantguarda i ens va dient és per aquí, és per aquí, és per aquí, ens van guiant, no? Llavors jo sempre penso que el somni em convida en un moment donat a fer segons quines coses. En aquest cas, per exemple, de dir, bueno, probablement jo tinc aquesta intenció de tenir-ho, tinc una certa por a que la cosa se'm descontroli i hauria de confiar més, no? Generar-me aquesta confiança interna, no? Perquè les coses vagin fluidament, no? Tot i que vagin per on hagin d'anar, però que en tot cas a mi no m'afectin. No? Llavors és interessant mirar-s'ho des d'aquí.
La Mila somiava que estava asseguda al pic d'una piràmide.
Oh,
quan era petita. I la Tània, que conduïa un cotxe, però des del seient del darrere.
Això ho he somiat alguna vegada, també.
I la Renata, un somni angoixant, diu, quan era petita, que anava pel carrer caminant i se'm queien tota l'estona les calces i no hi havia manera de pujar-les, m'angoixava molt.
Aquest crec que s'assembla molt al creure al sortir al carrer descalç. No heu somiat mai, sí, això? Sí. Que dius, ostres, vaig descalç.
I dius, i què foto descalç?
Deus inseguretat, no? També d'anar per aquí, no?
Totalment, i despullats, despullades, és, també és un clàssic.
I després molts oients que volen saber què passa quan hi ha persecucions, que ens persegueixen o perseguim nosaltres, i anem corrents. Per exemple, la Cristina també ens ho demana.
Mira, abans parlàvem del somni lúcid, quin seria el somni lúcid més escollit? Doncs aquest és el somni més freqüent no escollit, el de la persecució, de fet, a nivell internacional. Vull dir,
que et persegueixen.
Mundial, que et persegueixen. Llavors, si estàs a l'Àfrica, et persegueix un lleó, a Nova York et persegueix un psicòpata. Vull dir, depèn d'on tal, però tot perquè et persegueixen. I clar, la cosa aquí és saber per què, què és el que m'està perseguint i fins a quin punt hauria de parar i deixar de córrer. Aquesta seria la gran qüestió.
Fins a quin punt hauria de parar i deixar de córrer. Hem de fer segona edició dels somnis. Aquesta vegada crec que ho hem de reenfocar més que la interpretació dels somnis. Podem reenfocar-ho en com treure'n profit dels somnis. Tornarem a convidar en Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el món dels somnis, fundador de la plataforma mondesomnis.org. Avui el lot de mels d'Alemany se l'emporta.
Mira, el Miquel que diu, una vegada vaig somiar que pujava moltes escales i em vaig despertar i tenia els bessons cruixits.
Oh.
Imagina't.
Segurament estava tenint allò, una rampeta, no?
Sí,
de fer-ho en el món dels somnis. Ah, David Balaguer, tornem dimecres, eh?
Sí, sí, i tant.
Ens trobaràs a faltar aquesta setmana,
oi? Oh, molt.
Fins aquí la
eterns els dies sense la solució.
Fins aquí la solució d'avui. Tornarem demà. Ho farem amb la Núria Casas, amb en Xavi Pérez Izquierdo, amb l'administradora de finca Judit Izquierdo i amb l'advocat Luis Cordón per parlar de la convivència entre veïns. Quins són els problemes més habituals? Tutorial de com afrontar problemes amb els veïns a la solució.